Tot anirà bé, amb Toni Marín. There's a place I go to
when no one knows. Són les 4 i 6 minuts, aquí estem, això és Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Ens agrada aquest programa perquè ens ajuda a mirar la vida, no? Que és una cosa que està molt bé, ho dic sempre, no? Ens agrada parlar, però ens agrada sobretot escoltar, no? I ser conscients de totes aquelles coses que ens passen a tots plegats, aquelles coses que ens afecten d'una manera o una altra. Per exemple, veure com canvia la vida, no? Avui hem assistit a unes dades, a l'aparició d'unes dades que ens han cridat l'atenció, en tant en quant signifiquen canvis importants pel que fa la nostra mobilitat, no? Com ens movem? En definitiva, per la vida, no? I és clarament el patinet una de les grans novetats que tenim al damunt la taula aquests dies, perquè la notícia és aquesta, no? El número de patinets elèctrics que estan implicats en accidents ha crescut de manera molt considerable a la ciutat de Barcelona, no? Entre el gener i el setembre, la Guàrdia Urbana ha registrat 540 vehicles de mobilitat personal, el que s'anomenen els patinets, involucrats en sinistres. Ens acompanya el senyor Le Thorson. Senyor Thorson, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Thorson és un expert en mobilitat, tota una referència en aquest sentit a Catalunya. És interessantíssim veure com està canviant tot el mapa de la mobilitat a casa nostra, no?
Sí, és veritat que aquests últims anys, jo diria, quizás els últims quasi 30 anys, hi ha hagut un canvi amb la introducció de la bicicleta com una cosa més normal en l'espai urbà, i ara després... una lluita, podem dir-lo, d'espai on els ciclistes han intentat invair més la vorera, i ara ja s'estan intentant a retornar, diguem-la, al seu espai normal, que és la calçada, amb les proteccions necessàries. I ara, quan això comença a funcionar, ja comença a ser un problema o d'invair també els patinets elèctrics.
La veritat és que la convivència entre tots aquests mitjans és francament complicat, però tot fa pensar, no? Avui estàvem parlant de Glasgow, ara fa una estona estàvem parlant de Glasgow, de com efectivament sembla que l'emergència climàtica ens està marcant un canvi en les maneres de moure'ns per les nostres ciutats, no? Més val, senyor Thorson, que ens anem acostumant, no?
Sí, jo crec que ens estem acostumant, però hi ha que haver, per això, suficient espai per a aquests nous vehicles o vehicles que estan en augment.
Yeah.
De la mateixa manera que els conductors de cotxes i motos també han anat agafant espai dels vianants durant molts anys, quasi diria 100 anys, i han lograt ocupar l'espai que no era seu, ara s'està retornant part d'aquest espai als vianants i també deixa que podem definir una part de l'espai que ocupaven o ocupen ara els vehicles a els ciclistes i a les noves vehicles de mobilitat personal. Jo crec que estem en tot això, però això tarda. I això no se fa en un dia.
Yeah.
Estem en una fase on necessitem més educació, jo diria més diàleg entre els vianants, bàsicament, que són els que quizás s'assusten una mica de els vehicles de mobilitat personal, quan no estan acostumats a això. Fins a que s'acostumen tants uns com a otro a respectar l'altre.
Molt bé.
I això és un problema que tenim, no?
Ole Thorson, li agraeixo molt. Un dia d'aquests en parlem amb més calma sobre aquesta mobilitat. Moltíssimes gràcies.
Quan volen.
Sí. Passeu bé. Adéu, bona tarda. Ole Thorson, un autèntic expert en qüestions de mobilitat. Senyora Elsa Artadi, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Gràcies per convidar-me avui presencialment.
Al contrari. Li vaig agafar absolutament la paraula. No sé si ho va veure. Va ser acabar aquella entrevista i de manera immediata, no? Gestionar-la.
I aquí som.
Perquè teníem ganes, no? Teníem ganes de parlar amb vostè, com a tot, no? Com a portaveu del grup de Junts a l'Ajuntament, com a número 2 de Junts per Catalunya, com a persona que té moltes coses a explicar i que no sé com ha vingut avui, si ha apostat pel patinet, pel vehicle elèctric. Com es mou vostè per Barcelona?
Normalment caminant.
Caminant.
Jo no tinc carnet a conduir i, per tant, vaig caminant normalment per la ciutat.
És un repte, això de gestionar la mobilitat en una ciutat, la que sigui, en una ciutat, però així gran, no? On, efectivament, veiem que cada vegada hi ha més maneres de moure's i tant interessos tan diferents, d'altra banda, no?
Però això passa en tots els temes d'una ciutat. Al final es tracta de posar per davant el bé comú, endreçar les prioritats, les preferències que tenen, no?, diferents sectors o les necessitats que tenen, i buscar un equilibri que sigui pel bé de la ciutat.
Clar, el bé de la ciutat també hem de veure qui el defineix, no? Perquè el bé de la ciutat per uns no és el bé de la ciutat per uns altres. Aquesta és segurament la gran dificultat a l'hora de governar, no?
Exacte, aquest és l'art de posar en comú, de buscar consensos, de dialogar, de mirar com ens beneficiem entre tots i, sobretot, doncs, trencar amb un posicionament molt dualista que ha fet aquest govern municipal, de que sempre hi ha bons i dolents a totes les històries, en lloc de mirar de col·laborar, de mirar quina és la millor manera de resoldre, on majoritàriament tots hi guanyem, tothom ha de cedir una mica, però que entenguem que tots hi sortim beneficiats.
Com està Barcelona, senyora Artadi?
Pitjor que en altres èpoques, i segur que pitjor que no estarà en el futur.
S'ho veu venir?
No, jo crec que està pitjor ara que en el futur, perquè esperem que d'aquí un any i mig hi pugui haver un canvi, hi pugui haver una alternativa i puguem donar un tomb en una ciutat que és meravellosa i que hem de tornar a situar-la com la millor ciutat del món, que és el que és i que és el que ens mereixem barcelonins i barcelonines.
És veritat que portem una època en la qual, efectivament, hi ha molt aquesta sensació de que Barcelona ha perdut pistonada, però també és veritat que portem uns quants dies on hem vist tota una sèrie d'indicadors que, home, com deia Joan Laporta en el seu dia, tan mal parece que no estamos, no? És a dir, ens ha posat d'exemple les Nacions Unides amb el tema de les superilles i també de les àrees verdes. Ara estem assistint durant tota una sèrie de dies a tot un seguit d'anuncis d'inversions a la ciutat de Barcelona, per part, sobretot, d'empreses tecnològiques. Sembla que al darrere d'aquest temps terrible que ens ha passat, no?, amb el tema del Covid i de la pandèmia, sembla que de mica en mica tornem a ressorgir, no?
És que Barcelona és poderosa, i Barcelona ho és, malgrat les institucions que tinguem, malgrat l'orientació que li vulgui donar el govern municipal, que, home, el major facilitador de l'activitat econòmica, precisament, no es podrien posar la medalla. M'agradaria saber, de totes aquestes empreses que estan fent anuncis i que, òbviament, són molt benvingudes, quantes s'han reunit amb l'alcaldessa o quants viatges ha fet l'alcaldessa, no?, per obrir nous mercats o per buscar inversions que vagin a la ciutat. De fet, estan passant malgrat un govern que no està ajudant, que no està facilitant les coses i que d'entrada ha donat l'esquena al tot el que és la innovació i l'activitat econòmica. I, per tant, Barcelona és poderosa, la societat civil, les empreses, les entitats, aquest teixit associatiu, els clubs, les institucions, les universitats, tenim un teixit que és exemplar i el que necessitem és un govern municipal que l'acompanyi perquè excel·leixi en tot allò que vulgui fer.
En tot cas, el que sí sembla evident és que si parlem de la recuperació de Barcelona o la recuperació de Catalunya, sempre anem a parar al mateix lloc. Pressupostos i, molt important, ho dic que abans parlàvem, no?, l'arribada dels fons europeus, no?, que sembla que
Correcte.
És qui té, efectivament, la clau de què ha de passar, tant a Catalunya com a Barcelona. No?
Serà un gran impuls, ha de ser un gran impuls i, per tant, hem d'assegurar que aquest esforç que s'està fent a nivell europeu, amb aquest canvi d'actitud també de les institucions europees, des d'un reconeixement que, no es va fer bé la gestió de l'anterior crisi i, per tant, és un reconeixement per part de les institucions europees que aquella línia dura que es va fer no era la millor manera, però també és un reconeixement que aquesta crisi és molt diferent. No és una crisi de model econòmic, és una crisi que realment inesperada. Els economistes acadèmics, quan ho estudiem, li diem exògena, no?, que no té res a veure amb el propi sistema, que sempre és difícil trobar un exemple clàssic de què vol dir exògen. Bé, ara ho hem tingut, ha vingut un coronavirus i s'han dut per davant l'activitat econòmica perquè per salvar la vida ens hem hagut de tancar a casa. I, per tant, davant d'aquesta situació, l'important ara és allò que funcionava, allò que era viable, aquella activitat econòmica que era rendible abans del març del 2020, poder-la recuperar. I aquest ha sigut el gran repte d'aquest any i mig llarg que tenim i serà el repte dels propers mesos. I, per tant, necessitem, per una banda, recursos perquè tot aquest teixit pugui tornar a ser vibrant, generar llocs de treball, generar prosperitat i progrés per tothom, i alhora tenim uns grans reptes de transformació de la ciutat i del país, amb una transformació digital i verda que ja venia d'anys anteriors, però que hem d'aprofitar també aquests recursos per fer-ho possible. La qüestió és si això serà una mica com un Pla Zapatero que va servir per poc, o realment aprofitarem aquesta oportunitat. I aquí, doncs, bé, segueix havent-hi el debat, perquè no tot el diner es pot utilitzar de diferents maneres. Necessitem que, sobretot, també vagi a les pimes, que sembla que s'estan quedant molt apartades per la dificultat de capitalitzar part d'aquesta inversió. Necessitem que vagin als sectors clau, i aquí s'ha demanat reiteradament participació dels ajuntaments i participació de la Generalitat, que fins ara no està arribant massa.
En qualsevol cas, Elsa, la pandèmia ens ha deixat tot un seguit d'imatges terriblement boniques o preciosament terribles, digui-li vostè com vulgui, no? Aquelles imatges de caminar pel centre de la ciutat pràcticament en solitari. Recordo un viatge en bicicleta, quan pràcticament no es podia moure per un moviment de feina, en el que a les Rambles no hi havia ningú, en el que a la Boqueria no hi havia absolutament ningú. Segurament també hem d'aprendre una mica de dins aquests factors exògens que vostè comentava, com havíem apostat en excés per un model que era el turístic, i que el dia que es va tancar l'aixeta del turístic ens vam trobar com ens vam trobar, no?
Sí, però aquest debat era un debat que ja existia. I per tant, el debat de...
Però era difícil de preveure que passés una cosa
no,
com aquesta.
No, evidentment, clar, evidentment, clar. Però és com dir... Clar, no podem anar a treballar perquè si ve un coronavirus i hem de tots teletreballar, clar. És una mica extrem extreure conclusions. Sí que és veritat que debats que ja existien, en aquest cas del model turístic, i com fem un turisme de major qualitat, més diversificat. Turisme, qualitat, ens referim a que porti a elements culturals, esportius, també gastronòmics, també, no?, que posi en valor el país i que substitueixi potser la despesa, més despesa, però menys persones que, evidentment, generen també externalitats, amb massificacions, etc. I, per tant, ja hi havia un debat molt gran sobre la gestió del turisme i, precisament, de la no gestió del turisme, que era el problema que patíem a Barcelona, que va arribar el govern de Comuns i Socialistes i van dir... Tenim massa turisme, van decidir que no gestionaven el turisme, que no es feia promoció turística i que no s'orientava la política turística cap a enlloc. I què va passar? Conseqüència, turisme de borratxeres, de comiats de solters i també de prostitució i de drogues. I aquest és el drama que vivim, sobretot ara, amb una degradació del turisme, perquè s'ha pensat que si no fèiem res, això desapareixeria. Quan en realitat el que ha passat és que si no fa res... doncs hi ha algú que aprofita les oportunitats i no necessàriament van, en el que dèiem al principi, cap al bé comú, cap allò que realment ens interessa, cap a on ha d'anar la nostra ciutat.
Avui hem anat a buscar quins són els problemes que més preocupen els ciutadans de Barcelona. Punt 1, la inseguretat, no?
Correcte.
Tenim el tema de la neteja, també, que és el número 4. Crec que, recordar, els tinc tots apuntats per aquí. L'habitatge, l'atur, la neteja...
La mobilitat. La gestió municipal.
Quan un va parlant amb tots aquests moviments, sembla que sempre hi ha... ets diuts, no? És a dir, per al tema de la seguretat, per exemple. Doncs aquí hem de veure també com funcionen conjuntament les diferents administracions.
Correcte.
No? Les dotacions, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, no?
Sí, però aquí el problema que tenim de seguretat a la ciutat de Barcelona no és un problema de coordinació, perquè entre els cossos treballen bé, són uns grans professionals, tant en el cos de la Guàrdia Urbana com en el cos de Mossos d'Esquadra, i el que, sobretot, el que... crec que no podem dir de cap manera, és que el problema està de coordinació entre els cossos.
A mi el que em diuen és que manquen efectius i manca material i manquen diners, en definitiva.
Absolutament,
no?
I per tant, i manca suport polític. Al final, el resum de tot el que manca és manca de suport polític d'un cos que vetlla pel que és la primera de les polítiques de benestar, de l'estat del benestar, la primera, que és la seguretat. Sense seguretat no tens llibertat d'anar pel carrer, no tens llibertat d'obrir un negoci, no tens llibertat laboral i, per tant, en un entorn on els barris més vulnerables són els que primer es degradaran, el cas per preservar la igualtat d'oportunitats, per anar a buscar la igualtat real entre la ciutadania a Barcelona, el més important de tot és la seguretat. I ara mateix no ho tenim resolt. I tenim barris que s'estan degradant més ràpidament que altres, que són precisament els que més necessiten el suport institucional.
Els Mossos d'Esquadra es queixen sovint de ser una moneda de canvi per part dels diferents partits polítics, no?
Correcte, per això he volgut fer l'èmfasi que aquí el problema no està en els cossos en un tema de coordinació. El problema ha estat que s'havien d'haver fet unes promocions en els darrers 6 anys que no es van fer.
Ara estan aprovades, no?
Ara estan aprovades, però són massa petites per anar cobrint la jubilació anticipada que es va aprovar. Es va avançar l'edat de jubilació, crec que és als 55 anys, al cos de la Guàrdia Urbana. Per tant, ha marxat un número d'efectius més ràpid del que haurien d'haver marxat en una altra edat. I, per tant, s'han de cobrir moltes places. Ara mateix tenim menys agents de la Guàrdia Urbana que no pas teníem a l'època de les Olimpiades. La població és similar, però el número de visitants que tenim a la ciutat de Barcelona i l'economia vibrant que tenim a la ciutat no té res a veure. I, per tant, tenim per moltes més necessitats, tenim menys efectius, i això és un problema.
Parlem, deixi'm creuar la plaça, no? Anem una mica al Palau de la Generalitat. No li pregunto ara com a presidenta del grup de Junts per Catalunya, sinó com número 2 de Junts, no? Tenim el tema dels pressupostos. Tenim el tema dels pressupostos que avui efectivament ja han arribat al Parlament, han iniciat tota la tramitació parlamentària. Hem d'assistir a les esmenes, tot plegat, però sembla que la clau realment la tindrem aquest cap de setmana quan siguin les bases de la CUP qui decideixen què fan, no?
La veurem en diferents moments. Efectivament, hi ha assemblees de la CUP, després hi ha el debat a la totalitat, que es produirà el 22, s'ha de produir el 22 de novembre, i una aprovació cap a finals d'any. Nosaltres ahir vam estar treballant molt intensament des de la direcció del partit amb el conseller Jaume Giró, amb el conseller d'Economia, i són unes xifres espectaculars les d'aquest pressupost. Mai a la història de la Generalitat havíem tingut un pressupost tan gran. Mai s'havia tingut la possibilitat de gastar, d'invertir, de dedicar tants recursos a les necessitats que té el país. No només és el pressupost que més ha crescut mai, sinó que en volum és el més gran. I podem donar respostes a departaments que venen molt tensionats d'anys, però sobretot de la pandèmia, com és el Departament de Salut, que és el que més creix, que és una necessitat, i que crec que entre tots també hem estat fent un reconeixement no només a les institucions sanitàries, però sobretot al col·lectiu sanitari a casa nostra. Creix sobretot el Departament d'Afers Socials i també el Departament d'Ensenyament, i per tant acabem fent un reforç extraordinari a l'estat del benestar, on s'hi dediquen 3 de cada 4 euros. I alhora s'aprofundeix en les polítiques de digitalització, de suport a l'economia, de transició energètica, i, per tant, d'anar generant progrés i riquesa en el país per construir aquest futur que necessitem.
El doctor Jaume Pedrós, avui en aquesta casa, el degà del Col·legi de Metges, deia que és un pressupost clarament insuficient per fer tot allò que li cal a la sanitat catalana en aquests moments.
En el cas de salut, que s'ha introduït addicionalment respecte als anys anteriors, 500 milions només per el que és afectacions a Covid. Clarament, el que ens manca és una partida que venim reclamant tant el conseller Giró com jo mateixa des de fa setmanes, que estem demanant que hi hagi un consens per part dels grups parlamentaris, que són els fons Covid. Ens falten aquests més de 1.500 milions, que serien l'empenta final que caldria, que són uns recursos que havien existit en el 2020. Jesús.
Gràcies. És tornudat. Estem parlant de salut.
Natural.
Hauré d'anar al metge, senyora Artadi. Digui.
Que teníem aquests més de 2.000 milions en el 2020, una mica més modestos en el 2021, i que són recursos que calen. El govern espanyol el que no pot fer creure és que quan arribi el 31 de desembre i està tanqui el calendari natural de l'any i tanquin els pressupostos del 2021, doncs que màgicament les conseqüències de la Covid hauran desaparegut, perquè malauradament això no és així. I per tant, no només nosaltres, però des de Catalunya especialment, s'està liderant aquesta reivindicació perquè s'incloguin els fons Covid en els pressupostos de l'Estat.
Avui hi ha un titular que m'ha cridat molt l'atenció. Miri, el vaig a buscar per no equivocar-me, no? I a més és del 324, no? Deia directament, ara si el trobo, els pressupostos arriben al Parlament, la unitat independentista en joc. Quantes vegades ha estat en joc ja la unitat independentista?
Suposo que cada dia. És una unitat que és fràgil, però sí que és una unitat que és molt desitjada per part de la ciutadania. Jo ahir mateix, per exemple, estava amb el col·lectiu Enriqueta Gallinat, que, com sabeu, es reuneixen cada vespre a 8:45 i per reivindicar la fi de la repressió i la llibertat. I jo quan els visito, que els visito bastant, bueno, sempre que puc, diguem-ne, la primera cosa que em reclamen és la unitat entre nosaltres. I quan vaig a altres espais, no?, a la plaça de la Vila de Gràcia, doncs el mateix. I és el que la gent vol, és el que la gent demana crits. I de fet, al final, mostra també bastant el resultat electoral del 14 de febrer, el resultat de les eleccions. No mostra una hegemonia de cap partit, no mostra una estratègia clara. És un missatge claríssim i molt fort per part de la ciutadania de us heu d'entendre. I jo intento, si seguiu la meva roda de premsa els dilluns, ser molt curosa, perquè com que és molt fàcil generar picabaralles entre socis o entre companys, bé, ja ho saps, no?, d'això de la proximitat, jo intento ser sempre molt curosa perquè és molt fàcil caure en una picabaralla absurda que després s'escala i és molt difícil recuperar la confiança, la complicitat, el confiar uns amb els altres. I, per tant, jo sóc una ferma defensora de la unitat, que no vol dir que tots ens presentem junts a les llistes electorals ni res d'això, però sí que vol dir treballar conjuntament, marcar objectius conjunts i treballar-ho d'una manera sincera i honesta entre nosaltres.
El que passa és que hi ha vegades que sembla que efectivament hi ha sensibilitats que estan molt pràcticament al límit, no? Jo en aquest programa hem tingut ocasió més d'una vegada d'entrevistar persones que deies, ostres, com està el tema? Estic recordant el cap de setmana, per exemple, que va ser un divendres, no?, que es va detenir a Carles Puig damunt, a Sardenya, que vam tenir l'ocasió de parlar amb diferents...
Un dijous al vespre,
sí, exacte. I el
dijous
divendres,
tard a la nit, ja.
Estic parlant ja del programa del divendres, per tant, no?, que efectivament vam tenir ocasió de saludar tot un seguit de diputats, no?, que, de Junts, en aquest cas, que ens deien, és que la paciència té un límit, no?, referint-se al tema de la postura Esquerra Republicana de Catalunya de negociar a Madrid, no?, dins el que seria la taula de diàleg. Està tot més tranquil amb
això? Jo crec que, les diferències entre partits han d'existir, són naturals i, efectivament, si ens presentem com a partits polítics diferents, com a llistes electorals diferents, ningú pot pressuposar que ho farem tot igual i que tindrem el mateix discurs. Per tant, hem d'acceptar aquesta diversitat amb més naturalitat. Hem de generar una major empatia entre tots, perquè a vegades costa posar-se la pell dels altres i aleshores passa això, que d'una cosa d'un de l'altre acaba escalant d'una manera que no serveix per res i que no ajuda a ningú. Aleshores, en quina situació ens trobem? Ens trobem que després de 4 anys de repressió això és molt difícil per tothom i aleshores segurament la sensibilitat, la paciència no és la mateixa que en altres moments i es generen desconfiances que a vegades no haurien d'existir. I tu pots fer una crítica oberta però educada i respectuosa. Jo sóc crítica amb la posició que té Esquerra Republicana, per exemple, al Congreso de los Diputados, en la manera com negocia Pedro Sánchez els pressupostos de l'Estat. Sóc crítica, però no cal que vull dir, és una obvietat, si no nosaltres hi estaríem donant suport i no ho estem fent. Però crec que hi ha maneres i maneres de fer les coses i crec que un repte pendent que tenim l'independentisme entre tots, i jo no m'hi excloc, és treballar una mica més l'empatia perquè crec que ens hi juguem massa entre tots com per deixar-nos perdre per les passions.
En aquest sentit, Junts per Catalunya arribarà a formar part de la taula de diàleg?
Junts per Catalunya es va posar a disposició de formar part de la taula del diàleg. No només ens hi vam posar a disposició, sinó que a més ho vam fer amb tota la força, perquè no se'ns pogués dir ai, mira, heu enviat aquest fulanito tal perquè no us ho creieu i ho menysteniu. No, al contrari. Vam dir, després d'haver fet un debat intens a casa nostra durant les negociacions de quina aproximació tindríem a la taula i què vam llegir de les eleccions, doncs que ens hi hem d'entendre tots i que hem de provar-ho tot i que ningú té la raó, sinó que hem de trobar els camins compartits. Hem dit, doncs donem-li una oportunitat des del nostre escepticisme, però donem una oportunitat. I quina resposta vam donar? Vam posar-hi tots els galons. Diguem-ne, no en tenim més. Secretari general, un vicepresident del partit, la nostra portaveu a Madrid i el vicepresident del govern. I, per tant, a nosaltres ens ha dolgut que amb una representació de tan alt nivell se'ns digui no hi podeu anar. Clar, no sé què esperava que féssim el president del govern, en Pere Aragonès, quan ja en la única altra edició de la taula, en un any i mig, o gairebé 2 anys ara, ja portàvem representants que no eren de govern. Jo no